Un estudi liderat, entre d'altres, per l'Hospital de Bellvitge ha demostrat que la telemedicina redueix fins en 54% la mortalitat cardiovascular en insuficiència cardíaca crònica. A més, gràcies a la combinació del telemonitoratge i la teleintervenció, també s'aconsegueix la reducció del 70% dels episodis de descompensació. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest estudi pioner liderat, entre d'altres, com dèiem, per l'Hospital de Bellvitge i també l'IDIBEI. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Gent de Xipraret, un poble dins la ciutat. Aquest és el títol del documental que es presentarà el pròxim 21 de maig en un acte a l'Auditori Barrades. La peça audiovisual recull els testimonis d'una generació de veïns i veïnes que van viure la transformació d'aquest entorn emblemàtic de l'Hospitalet durant la segona meitat del segle XX. Demà es dona el tret de sortida a les festes majors de barri. La primera serà la de Sant Josep, que fins diumenge ha programat tot un seguit d'activitats per tots els públics. Un any més, el Parc de la Serp serà el centre neuràlgic de la celebració. I en esports ens centrarem en l'OSPI, que ha presentat de forma oficial el nou director esportiu del club, Javier de Sant Nicolás. El nou màxim responsable de la part esportiva ha assegurat que no va tenir cap dubte quan va arribar l'oportunitat de treballar pel centre d'esports l'Hospitalet.
El proyecto es muy ambicioso, al final vengo con un equipo de trabajo detrás que son conocidos pues, en el mundo del fútbol y en el mundo empresarial y obviamente es un proyecto que es imposible decir que no.
L'Hospital de Bellvitge i l'IDIBEI han fet un pas més en l'aplicació de la tecnologia digital en l'atenció mèdica i ho han fet amb una plataforma digital i una aplicació de dispositiu mòbil que permet fer un seguiment més acurat de pacients que pateixen insuficiència cardíaca crònica, una malaltia del cor amb més prevalença, ja que es calcula que afecta el 2% de la població adulta.
Segons un estudi de l'Hospital de Bellvitge i de l'IDIBEI, publicat per la revista Lancet, referència mundial en l'àmbit de la divulgació mèdica, l'ús d'aquestes eines digitals ha permès reduir d'un 54% la mortalitat cardiovascular en pacients amb insuficiència cardíaca crònica. Més de 500 pacients arreu d'Espanya han introduït diàriament en una app mòbil dades com el pes i la pressió arterial, entre d'altres, i han respost un breu qüestionari de salut. D'aquesta manera, els equips mèdics i d'infermeria han pogut detectar possibles descompensacions amb ventilació.
En el cas que hi hagués alguna biomesura o algun signe o símptoma per qüestionari alterat, això activava una alerta, que això era rebuda directament per l'equip assistencial i permetia el que comentàvem, que era aquesta necessitat de poder ser proactiu i poder-nos adelantar i, per tant, adelantar-nos als problemes i millorar resultats.
Tant una alerta d'una biomesura que pot estar alterada, per exemple, un increment de pes, que és el detonant que ens fa pensar que aquest pacient pot tenir una descompensació, com una alerta de que el pacient no ens està enviant les dades i aquí nosaltres truquem i preguntem. El símil és amb el d'un pacient diabètic que es mira el sucre, doncs els pacients amb insuficiència cardíaca han de fer el mateix amb els seus símptomes i signes per intentar descobrir quan poden tenir una descompensació.
De fet, un altre aspecte rellevant és que les descompensacions cardíaques també s'han reduït d'un 70%. L'aplicació també permet fer videotrucades per fer consultes o comunicar incidències, un aspecte molt valorat pels pacients.
Et sents com molt acompanyat quan tens un suport tan bé com el que estic tenint. I, a més, he pogut comprovar que funciona molt bé perquè se m'han alterat alguna vegada algunes dades i, efectivament, et truquen al moment i t'expliquen i saps perfectament el que t'està passant.
Un altre objectiu d'aquesta plataforma digital és fomentar la corresponsabilitat de pacients i equips mèdics en el tractament de malalties cardíaques.
Convertir el pacient en un agent actiu de la malaltia. Poder fer entregar el coneixement necessari perquè aquest pacient sigui capaç de gestionar la seva malaltia i, per tant, pugui participar de tu a tu en la presa de decisions. Crec que aquesta part d'empoderament és un altre element clau molt distintiu d'aquest model.
L'Hospital de Bellvitge i l'IDIBEI volen continuar desenvolupant aquesta plataforma digital per fer el seguiment de pacients amb insuficiència cardíaca crònica i recorden que, a banda de millorar la qualitat de vida dels pacients, també pot descongestionar el sistema reduint visites a urgències.
Els comuns han organitzat una xerrada sobre la segregació escolar, la distribució desigual dels alumnes per les escoles d'un municipi. Així, alguns centres concentren molt alumnat vulnerable. Segons les darreres dades, a l'Hospitalet la segregació escolar és molt alta. A la trobada, el representant de Comissions Obreres al Pacte contra la Segregació Escolar, Manel Pulido, va afirmar que s'ha millorat bastant des de la signatura d'aquest pacte el 2019 i que en les properes setmanes es donaran més dades positives. Tot i això, afirma que queda bastant camí per recórrer i per la seva banda, les professores i activistes Ruth Gabriel i Zaida Franco van destacar que s'ha de fer un millor acompanyament als alumnes nouvinguts perquè la segregació escolar pot alimentar cert racisme o prejudicis a la comunitat educativa. Entre les possibles solucions per acabar amb la segregació escolar apuntaven a una millor distribució de la matrícula viva i van donar una dada significativa. El curs passat, a Catalunya, un terç dels alumnes provinents de la matrícula viva corresponien a l'Hospitalet.
Però sí que el tema de matrícula viva és molt important, però sobretot el que és important és evitar que la matrícula viva vagi sempre als mateixos centres educatius. Per tant, aquí s'ha de treballar molt, i és una de les coses que encara falta per millorar del Pacte contra la Segregació, de la seva aplicació, és el que és la reserva de places als centres educatius. El que no pot ser és que a l'Hospitalet hi hagi uns centres que siguin per un determinat tipus de població i uns altres que siguin per un altre tipus de població.
No, coses que podem fer nosaltres, jo crec que és formar el professorat en aquesta perspectiva antiracista, intercultural, que tingui una mica més cura, perquè això també fa que aquest professorat tingui les expectatives altes cap a aquest alumnat, perquè a vegades es relaciona molt alumnat migrat, baixes expectatives, com baixes competències, i no.
La Fundació Neus Català s'ha presentat a l'Hospitalet amb l'objectiu de reivindicar la figura de la supervivent dels camps de concentració nazis i la lluita antifeixista. L'entitat recupera la seva visió per enfrontar-se als discursos d'odi amb iniciatives com el projecte Abril, enfocat a combatre l'extrema dreta entre els joves.
La precarietat vital, la desigualtat, la impossibilitat d'accedir a la vivenda, els està marcant un futur molt negre, i si no són capaces de construir un model de país diferent i alternatiu que confronti amb la desigualtat i la precarietat, la batalla contra l'extrema dreta la perdrem.
Amb la claredat ideològica i combativa de Neus Català, la fundació que ara du el seu nom analitza el creixement de l'extrema dreta, principalment entre els nois joves, i intenta respondre'l. Durant la seva presentació al local d'Esquerra Republicana a l'Hospitalet, els responsables han apostat per iniciatives com el projecte Abril.
Utilitzant una lògica de fer xarxes, de crear complicitats amb entitats, amb moviments socials, administracions, per combatre aquests discursos d'odi, crear eines perquè els docents els puguin utilitzar a l'aula, perquè els monitors i monitores ho puguin utilitzar al cau o a l'esplai, i entrenadors i entrenadors ho puguin utilitzar amb el seu grup de joves quan fan esport.
L'entitat destaca la lluita permanent de Neus Català com el motor de la seva vida.
Per entendre la figura de la Neus hem d'anar més enllà i hem d'abordar-la, evidentment, des de la lluita antifeixista, passant per la lluita per la pau i els drets de la dona i la seva militància comunista. Aquests són quatre prismes que entenen la seva trajectòria. Cop és alliberada després, l'any 45, continua la seva militància per mantenir viva la memòria de les deportades republicanes i per lluitar en contra del franquisme. És aquest esperit de lluita que marca tota la seva trajectòria vital fins que va morir l'any 2019, mantenint la seva militància antifeixista i comunista fins a l'últim dia.
Coincidint amb el centenari del naixement de Manuel Sacristán, també s'ha presentat l'any dedicat a aquest referent del pensament crític i del compromís social.
Sacristán va ser un precursor tant d'una anàlisi ecològic rigorós, filosòficament, científicament fonamentat, com un precursor d'un pacifisme que crec que és molt vigent.
Des d'Esquerra Republicana adverteixen del perill de l'avenç de les idees extremistes.
Tot el que representa la defensa dels drets humans, els valors universals que socialment acceptats, és temes que no podem retrocedir o no permetre que es pugui retrocedir al més mínim. No?
Els republicans també han criticat que l'Ajuntament no tingui més en compte la memòria històrica i celebri el centenari del títol de ciutat a l'Hospitalet, atorgat per Primo de Rivera.
I avui a l'informatiu volem parlar de l'actualitat municipal a nivell polític i també de la societat i del dia a dia de l'Hospitalet. I avui ens acompanya a l'informatiu la Sònia Esplugues, portaveu del grup municipal del PP. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Primera pregunta, estem a punt d'arribar d'aquí poc a la meitat d'aquest mandat municipal. Quin balanç en feu des del PP i quins són els reptes que encara hi ha en aquests dos anys que queden per endavant?
Doncs el balanç que fem és decebedor, ja ho venim dient des de gairebé bé començament, i a més ara farà un any doncs, que el nou alcalde va prendre possessió del seu càrrec, i per tant els dos anys de mandat es caracteritzen per la remodelació del govern municipal, que no dona resposta doncs, a les necessitats dels veïns i les veïnes de la ciutat de l'Hospitalet. I més enllà d'això, nosaltres, més enllà d'un canvi de cromos i un canvi de cares, el que pensem és que el projecte socialista a la ciutat de l'Hospitalet ja arriba a la seva fi, perquè no aconsegueix això, donar resposta als veïns i les veïnes.
Un d'aquests projectes de l'equip de govern per aquest mandat i per tirar endavant a la ciutat és aquest pla de reforma urbanística, reforma integral dels barris del Samuntà, de la zona nord de la ciutat. Com veieu aquest projecte des del PP?
Bueno, nosaltres veiem com un anunci més, és fum, i a partir d'aquí nosaltres el que demanem a l'alcalde David Quirós i a l'equip del govern en general del Partit Socialista doncs, que faci una reflexió i que compti amb l'oposició, perquè més enllà de fer anuncis que queden molt bé i que ara diu doncs, que farà una enderrocar doncs, edificis i està molt bé, però pensem que és una actuació urbanística que ha de ser molt curosa i que, per tant, ha de comptar amb totes les gens implicats i, a més, també amb l'oposició. I, per tant, això de tirar endavant un projecte en solitari, tant no tenir majoria absoluta com és actualment la situació del Partit Socialista, és una mica esbojarrat. I més enllà d'això, nosaltres el que també pensem que s'ha d'apostar molt i molt ferm per el tema de rehabilitació. I per tant, jo crec que més enllà d'anuncis que no porten enlloc, doncs nosaltres el que esperem és que el David Quirós segui a l'oposició, segui a les associacions de veïns i entre tots fem la ciutat, i en aquest cas doncs, la part nord, la zona del Samuntà, doncs, una zona més amable i més habitable per als veïns que mateix estan allà.
Respecte a aquesta zona nord de la ciutat, l'alcalde David Quirós, l'última entrevista que va concedir aquí als mitjans de comunicació, feia referència a l'Hospital General de l'Hospitalet, en el qual doncs, va dir que no seria lògic continuar demanant un nou hospital quan tenim el projecte del Clínic que ha d'arribar a prop de les fronteres de l'Hospitalet. No sé, des del Partit Popular va fer una roda de premsa just fa una setmana sobre aquesta qüestió. Una mica, quin opinió de tot plegat sobre, en aquest cas, l'Hospital General i les declaracions de
l'alcalde? A nosaltres ens sembla una vergonya que l'alcalde ara digui que això no s'ha de fer. Primer, perquè no s'hauria de demanar, sinó que l'Hospital General ja hauria de ser una realitat, perquè històricament la promesa del Partit Socialista és aquesta construcció a Can Rigal, i per tant, ara que l'alcalde vingui a dir que no és necessari, quan una part de la població de la zona del Samuntà ara mateix està anant al Brogi per ser atès com a servei sanitari, per tant, nosaltres no entenem com aquest canvi del Partit Socialista, més enllà de que el seu col·lega, el Collboni, l'alcalde de Barcelona, doncs, pugui tirar endavant, i que nosaltres el que fem és seguidisme del que fa Barcelona. No, no, nosaltres tenim les nostres reivindicacions, nosaltres considerem que aquest hospital s'ha de construir, i a més parlem que aquesta construcció és un termini de 10 anys, i per tant això trigarà molt, i mentrestant el que s'hauria de fer és reivindicar una vegada més, i que fos una realitat, la rehabilitació de l'actual Creu Roja, l'Hospital General, perquè, un, es cau a trossos, i dos, hi ha amiant al sostre, i per tant això és un perill no només pels pacients, evidentment, sinó també pels treballadors professionals que estan allà treballant cada dia i que pateixen aquesta situació. I per tant, no entenem aquesta falta d'ambició i aquest seguidisme que fa l'alcalde de l'Hospitalet als interessos de Barcelona. I més enllà, quan dic, repeteixo, els nostres veïns han de desplaçar-se a un altre municipi per ser atesos. No ho entenem.
Pel que fa en matèria de seguretat, que és del Partit Popular també, doncs, estem molt pendents de com va aquí la ciutat. En la darrera junta de local de seguretat es van donar a conèixer les dades dels fets delictius, que havien crescut a la ciutat un 6,4%. S'han posat en marxa aquí a la ciutat plans com el Plan Campai, que es va posar als Mossos per al tema de la reincidència. També s'han fet operacions a locals d'oci nocturn. No sé com veieu aquestes dades i aquestes actuacions que s'estan fent a la ciutat en matèria de seguretat.
Bueno, nosaltres ja ho veníem denunciant des de fa anys i panys el fet de que la inseguretat a l'Hospitalet és una cosa, és una realitat, és una, vamos, que tothom es queixa d'això, no? És una, la primera causa, no? De malestar dels veïns i les veïnes de la ciutat a l'hospital, i el baròmetre de la ciutat en aquest sentit és molt clar. Més enllà de que el Partit Socialista ens ha titllat el Grup Popular de mentiders, de populistes, d'alarmistes, i que fins i tot la Núria Marín en el seu moment em va dir que sí, que les afirmacions que jo feia que eren molt greus, però és que la realitat és la que és. Per tant, nosaltres venim denunciant que hi ha inseguretat a l'Hospitalet i que cal revertir aquesta situació per donar una resposta als veïns i les veïnes. Això com es fa? Incrementant el número d'efectius, sent contundents a l'hora de fer valer, doncs, les ordenances, la llei al carrer, i evidentment nosaltres apostem fermament, s'han aprovat mocions en aquest sentit i el govern socialista de la ciutat no ho compleix de manera reiterada, de manera deliberada, diria jo, perquè hem demanat que hi hagin patrulles de proximitat, que es recuperi la unitat de proximitat, que dona tranquil·litat als veïns i als comerciants. I els dolents, entre cometes, que van a fer un acte un delictiu, un fur o el que sigui, doncs, si veuen que hi ha patrulles de proximitat al carrer passejant pels nostres carrers i places, això dissuau de cometre delictes. I, per tant, nosaltres insistim, més proximitat, hi ha un canvi de... hem de revertir aquesta situació, i això només es fa amb més efectius al carrer i, evidentment, incrementant la plantilla i, evidentment, donant resposta als sindicats, als treballadors, en aquest cas de la Guàrdia Urbana, doncs, que reclamen des de fa molt temps millores. O sigui, no pot ser que un agent de la Guàrdia Urbana es presenti com a voluntari per fer hores extres de Sant Joan i triguin mesos i mesos i mesos sense cobrar aquestes hores extres. Per tant, el dia que l'equip de govern demani persones per cobrir qualsevol esdeveniment de la ciutat, doncs els agents, doncs, amb molta raó, poden dir, doncs mira, nosaltres no ens presentem, perquè si després triguem 6 mesos o gairebé un any en cobrar aquestes hores extres, doncs és lamentable. També els plusos de nocturnitat fa 20 anys que no es toquen. Per tant, jo crec que s'ha de millorar les condicions de la nostra Guàrdia Urbana i, evidentment, fer una aposta ferma, perquè més enllà de que l'alcalde pugui fer vídeos en xarxes socials dient que està allà i que estava al capdavant de l'operació, però és que hi ha tant malestar i hi ha tanta inseguretat que és que no hauria de fer una altra cosa a l'alcalde, només fer vídeos. I jo crec que això no soluciona amb vídeos, això soluciona parlar amb els sindicats, millorant les condicions de la nostra Guàrdia Urbana i sobretot també implementant una altra vegada la unitat de proximitat que la van treure.
I ja per acabar, perquè ens queda ja poc temps, també li volia preguntar sobre en el darrer ple municipal es va aprovar a proposta del Partit Popular una moció per millorar la gestió dels habitatges de lloguer social. Sí. Per on s'hauria de començar a posar fil a l'agulla per aquesta millora?
Doncs mira, nosaltres el que denunciem és la hipocresia de l'esquerra, que lamenta l'emergència habitacional i els lloguers que patim a la ciutat, en aquest cas de l'Hospitalet, però és bo que la gent sàpiga que la ciutat de l'Hospitalet, el govern municipal, ara mateix està gestionant 250 habitatges socials. I d'aquests 250 habitatges socials hi ha pisos que estan ocupats, pisos que estan buits, i només 11 d'aquests pisos estan al corrent de pagament. Per tant, hi ha gent que no està pagant el lloguer com correspon. Hi ha, això implica una demora de no, el pagament representa per les arques municipals que es deixin d'ingressar més de 2 milions d'euros. I a més, no sabem si els contractes estan revisats, si no estan revisats, potser les condicions econòmiques de les famílies que ara estan vivint, que no paguen algunes d'elles, o la majoria d'elles no paguen, les condicions han millorat i estan traient aquest espai, aquest lloc, a una altra família que sí que ho necessita. Per tant, nosaltres el que hauríem de fer com a ajuntament, i en aquest cas és l'equip de govern socialista, primer de tot, posar ordre en els habitatges que nosaltres gestionem. I a partir d'aquí, aprovar un pla d'habitatge. Un pla d'habitatge que passa també per rehabilitar, perquè el que no podem fer és lamentar l'emergència habitacional, però després, quan a nosaltres ens toca gestionar un seguit d'habitatges socials, en aquest cas, el que fem és malgestionar, doncs, aquest servei.
Doncs Sònia Esplugues, portaveu del grup municipal del Partit Popular, gràcies per ser avui aquí nosaltres. No tenim temps per més, però segurament seguirem parlant en d'altres ocasions.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I seguim a l'informatiu i parlem ara del proper 21 de maig que es presentarà a l'Auditori Barrades el documental Gent de la Xipraret, un poble dins la ciutat. Es tracta d'un projecte de memòria històrica recent centrat en les transformacions viscudes en aquest entorn emblemàtic de l'Hospitalet durant la segona meitat del segle XX. El documental compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet i també del Museu de la Ciutat.
El carrer Xipraret és un dels carrers més emblemàtics de l'Hospitalet, tant pels seus edificis antics que conserva com per ser l'origen de la ciutat, que es remunta a l'època romana. Però a més de la història dels seus edificis i carrers, és un espai de vida, de relacions i de memòria compartida. Així ho reflecteix el nou documental Gent de Xipraret, un poble dins de la ciutat, que es presentarà el proper dimecres 21 de maig a l'Auditori Barrades. Aquest documental neix als records d'una generació de veïns i veïnes que van viure en primera persona el pas d'un poble rural a una gran ciutat.
Volíem explicar no tan sols la història d'un patrimoni arquitectònic, com és el carrer Xipraret, d'aquesta ciutat, sinó també la història humana que hi ha darrere, no? I el que representa aquest conjunt des del punt de vista de la convivència, del veïnat, posant èmfasi especialment en la història de la gent que a mitjans del segle XX van viure la transició d'un poble, com era aleshores l'Hospitalet, a una gran ciutat.
El documental també vol donar veu a generacions més joves i a nous residents que han decidit fer del Xipraret casa seva.
Aquest patrimoni etnològic o aquest patrimoni immaterial i que la presència de gent que s'hi ha incorporat a viure, que no només ha nascut, no?, sinó que ha vingut a viure, doncs explica què representa. Nosaltres li diem l'efecte Xipraret. En realitat, el que vol dir és que el com sigui, no?, un barri, un carrer, també determina unes relacions i probablement unes relacions determina un barri.
Lluïsa Carmona ha destacat que és important preservar tant el patrimoni arquitectònic com l'immaterial del carrer Xipraret per poder traspassar a properes generacions el que queda d'aquest espai representatiu de la ciutat.
Tot a punt perquè arrenqui la Festa Major de Sant Josep. A partir de demà i fins diumenge s'han programat tot un seguit de propostes per tots els gustos. Entre les novetats, una festa holi i la primera mostra Sant Josep Gastronòmic Wine Fest.
La Festa Major de Sant Josep comptarà divendres amb el correfoc amb la participació del bestiari i la tabalada. Dissabte, entre les propostes, s'estrenarà la primera mostra Sant Josep Gastronòmic Wine Fest amb degustacions i que substitueix la fira de vins i caves que es feia fins ara.
La novedad de esta fiesta mayor, tenemos la fiesta Holi, que es una de las novedades, y la chocolatada para los críos. Estamos tratando de hacer que haya cosas culturales para los niños, payasos, baile y luego ya para la gente mayor en sí en el barrio.
I un any més, el comerç del barri no faltarà a la festa.
El dissabte 17 sortirem de 10 del matí a 8 de la tarda a una mica a col·laborar amb les festes, a dinamitzar i a donar-nos a conèixer i col·laborar amb el barri sobretot.
La cultura popular també és un imprescindible a la Festa Major de Sant Josep. Un dels plats forts arriba diumenge amb la trobada de gegants i capgrossos.
Diumenge tenim una trobada gegantera, tenim 14 o 15 colles, farem un esmorzar i farem un xescavilla per barri de Sant Josep.
Les habaneres seran les protagonistes de la cloenda amb el grup Son de Habana i, per acabar, un espectacle de llum i color.
L'artista hospitalenca Agnès Essonti ha rebut el Premi El Ojo Crítico 2024 a la categoria d'Arts Visuals. El jurat d'aquest premi, que atorga Ràdio Nacional d'Espanya, ha reconegut la capacitat d'Essonti per reivindicar a través d'imatges la posició de la dona de la diàspora i recuperar l'imaginari de la seva essència afroespanyola per convertir-lo en un fons comú.
Mi práctica nace de un deseo muy profundo de compartir, de tejer memorias, de juntarse, también trabajar afectos, resistencias. Y aunque he nacido en l'Hospitalet de Llobregat, vengo de muchos lugares, de Córdoba, de Camerún y también de muchos medios, la fotografía, la performance, el trabajo comunitario.
El centre d'esports l'Hospitalet va presentar ahir la tarda Javier de Sant Nicolás. El nou director esportiu del club va assegurar que arriba amb la màxima motivació i que d'aquí a pròxims dies es començarà a dibuixar l'Hospi 2025-2026.
Javier de Sant Nicolás, Nico, és l'aposta del centre d'esports l'Hospitalet per la direcció esportiva del club. Presentat aquest dimarts, el nou màxim responsable de la part esportiva va assegurar que no va tenir cap dubte quan va arribar l'oportunitat de treballar a l'Hospi.
Que el proyecto es muy ambicioso, al final vengo con un equipo de trabajo detrás que son conocidos pues en el mundo del fútbol y en el mundo empresarial y obviamente es un proyecto que es imposible decir que no. Y segundo es porque al final soy una persona que soy de Hospitalet, hasta que conocí a mi mujer he estado viviendo 32 años aquí. Y obviamente pues me considero de la ciudad, ¿no? Al final he nacido en Hospitalet, he trabajado en clubes de Hospitalet y, ostras, tener la responsabilidad de ser el director deportivo del equipo de la ciudad pues es más que satisfactorio para una persona que es de la ciudad.
Nico va assegurar que li agradaria que l'Hospi fos valent, amb personalitat i atractiu amb la pilota. I per fer-ho, lògicament, cal tancar el cos tècnic i la plantilla.
De la plantilla actual hay 3-4 jugadores que tienen contrato en vigor y el resto pues ayer nos despedimos y durante esta semana y las próximas semanas pues iremos hablando uno a uno. Habrán jugadores que sí que los vamos a renovar, otros jugadores que dentro del proyecto pues no pueden estar porque no caben todos y obviamente pues habrá un porcentaje bastante alto de chicos de fuera y ya digo, las próximas semanas pues iremos anunciando jugadores renovados, jugadores fichados y sobre el entrenador, bueno, considero que ahora no es el momento de hablar del entrenador, en el momento que lo tengamos que presentar pues lo presentaremos y al final trabajar codo a codo con él y ya digo, al final el año será ilusionante, tendremos un buen proyecto y será positivo seguro.
Javier de Sant Nicolás també va tenir temps per parlar del juvenil. El nou director esportiu es va mostrar ambiciós i va assegurar que vol que l'equip estigui al més a dalt possible la pròxima temporada, sense renunciar a l'ascens.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Un estudi liderat, entre d'altres, per l'Hospital de Bellvitge ha demostrat que la telemedicina redueix fins a un 54% la mortalitat cardiovascular en insuficiència cardíaca crònica. A més, gràcies a la combinació de telemonitoratge i teleintervenció, també s'aconsegueix la reducció del 70% dels episodis de descompensació. El pròxim 21 de maig es presentarà en un acte a l'Auditori Barrades el documental Gent de Xipraret, un poble dins la ciutat. La peça audiovisual recull els testimonis d'una generació de veïns i veïnes que van viure la transformació d'aquest entorn emblemàtic de l'Hospitalet durant la segona meitat del segle XX. Un any més, el Parc de la Serp es convertirà a partir de demà i fins diumenge en el centre neuràlgic de la Festa Major de Sant Josep. Entre les novetats, una festa holi i la primera mostra Sant Josep Gastronòmic Winefest. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.